Hola, molt bon dia. Benvinguts al Fora d'Hores, el programa produït i presentat pels estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació. Com va la Setmana Santa? Aquest és un gran moment per a començar a carregar piles i tornar amb noves energies, acabar de perfilar els treballs que hem de presentar i a començar a estudiar els exàmens que hem de fer. És un bon dia per a explicar-vos curiositats sobre la Universitat Autònoma de Barcelona de la mà dels estudiants de la Facultat de Ciències de la Comunicació. Curiositats com ara aquestes. Com es viu a la vila universitària durant el curs? Què s'hi fa? Com es disfruta? I, sobretot, què fan d'entrada les persones vinculades a la Universitat Autònoma de Barcelona, en concret, del PAS? Què fan en el seu temps de lleure? Tenim un cas, el del responsable de la Mediateca de la Facultat de Ciències de la Comunicació, en Lluís Coromines. Ell és especialista en avions. Tot seguit, conversa amb la Sònia Gavarró.
Vivim en una societat en què viatjar s'ha convertit en una activitat imprescindible. Actualment disposem d'un ventall molt ampli a l'hora de triar el nostre mitjà de transport. Precisament avui tenim un expert en això de viatjar, però no en cotxe ni en tren o en vaixell. Avui ens acompanya el senyor Lluís Coromines, tot un expert en el món de l'aviació. Bon dia, Lluís.
Hola, bon dia.
I el més curiós del cas és que el Lluís porta una doble vida. Sí, podríem dir-ho així, perquè a banda de ser l'especialista número 1 de la història de l'aviació a Catalunya, és l'encarregat de la Mediateca de la Facultat de Ciències de la Comunicació. D'on va sorgir aquesta passió pel món de l'aviació?
Hem de tirar molt enrere, eh? Vull dir, potser abans que cap de vosaltres haguéssiu estat a cap taulell de projectes, potser. De molt jove, bé, bastant més jove que ara, va començar a cridar l'atenció això de l'aviació. I com els mites es converteixen en un desig, potser ho vaig mitificar una mica. Llavors va arribar el moment en què hi anava al darrere. Vaig començar, com succeeix en aquests molts casos, llegint i mirant tot el que et caia a les mans, comprant-me els llibres que podia, i un començava a tenir somnis, que eren autèntics somnis, com equiparar-se als pilots de la Segona Guerra Mundial, etc. No? I llavors, bueno, quan vaig començar a treballar en publicitat, a la que vaig poder em vaig treure el títol d'equipatge a l'aeroport de Sabadell.
O sigui que, a part d'estudiar els avions, també els pilotes.
Sí, però és que pilotar un avió és una cosa intranscendent, és una cosa molt simple i molt més fàcil del que es pensa la majoria de la gent.
Què prefereixes, pilotar els avions o estudiar-los?
Són dos mons diferents. Vull dir, pilotar-los, disfrutar del plaer d'estar dalt. No tens límits. Ets tu i la màquina, o més ben dit, la màquina és una extensió dels teus membres, perquè tu li ordenes fer una sèrie de moviments i l'avió els fa. Estudiar l'aviació, no els avions, és estudiar la història del segle XX. És entendre potser una mica el perquè de moltes coses, és entendre que el món es comença a fer petit passada la Primera Guerra Mundial. Vull dir, les distàncies desapareixen. L'avió introdueix elements molt nous, com és fer desaparèixer les barreres naturals. Per dir un parell o tres de coses només, no? Si en tot cas, més endavant, si vols, doncs anem parlant amb més tranquil·litat.
I quan estàs volant, quina sensació es té? Què li diries a una persona que no ha pujat mai a un avió?
Què li diré? Doncs molt simple. És el mateix que posar-te sobre un pessebre per Nadal i veure el pessebre. És veure una maqueta. I a més sense tenir ni sensació de vèrtic ni sensació d'alçada. L'alçada te la dona quan tu veus que les coses es fan petites. Però aquesta sensació, aquestes idees que corren generalment de que, bueno, que el primer que et pregunta la gent, no? I el paracaigudes, però per què el vols, el paracaigudes? Si la feina la tindries en sortir de l'avió, no en obrir-lo. I després que t'atrevissis a tirar-te, clar.
Ja.
Llavors, clar, l'avió, per fer servir el paracaigudes amb un avió s'hauria de trencar l'avió. I per trencar l'avió en vol, l'has de fer, però molt, molt, molt grossa. I en depèn quins avions, potser l'avió no t'ho deixarà fer. Llavors, el tema és que és disfrutar del paisatge. Jo crec que és l'única manera de conèixer realment la geografia. Fixa't que els mapes avui en dia no es fan des de terra, es fan des de satèl·lits, més amunt que els avions encara. Per tant, és l'única manera d'entendre també, s'entén perfectament perquè el Llobregat passa per on passa, per on no passa, quins obstacles té, quins camins li deixa la topografia per passar, no? I convertir-se doncs, en el llit dels rius, etc. És una manera de disfrutar del paisatge i de tenir-ho tot a l'abast de la mà. Vull dir, et sembla que aquella població que tens allà davant, l'antena de Ràdio Nacional, posem per cas, o que està a Palau de Plegamans, o Granollers, o Sant Celoni, o Sant Llorenç, et sembla que són a tocar. I a la que t'hi acostes una mica, doncs sembla que hi siguis al costat. Vull dir, si vas sobre el cim de Sant Llorenç i mires avall, quan estàs a la mateixa vertical, et sembla que ho toquis, perquè no tens cap element entre tu, entre l'aparell i el terreny que mires, no hi tens cap alçada, cap aparell que et digui, mira, tinc una referència que estic més alt o més baix.
Yeah.
O sigui, sota els teus peus no hi ha res, hi ha el buit fins al terreny. Llavors, la sensació d'alçària no la tens. O sigui, l'únic que veus és les coses més petites o més grans. No tens la relació quan estàs al costat d'una paret o estàs en un balcó, que sota els teus peus hi ha una paret que baixa recta. Llavors tens sensació d'alçada. A la mateixa alçada, et posessis paral·lel amb un avió d'un precipici, més apartat, no tindries sensació d'alçada, perquè no tens la referència. És una manera diferent de veure, de disfrutar, de sentir-te lliure. Eh? I una cosa són els avions i l'altra els ultralleugers, on la sensació de llibertat és molt més gran, perquè són més, una mica més rudimentaris. Encara que avui en dia no és cert del tot, però sí els que vas descobert i completament a l'aire lliure, la sensació del vol, quan l'aire et golpeja la cara, quan notes tu el vent que et frega, que el tens en contacte, i posar-te sobre una autovia i veure que tots els cotxes et passen perquè pots volar lent. Vull dir, és el plaer de volar. És allò que sempre havia desitjat l'home. Fixa't que en la història antiga, els déus, molts d'ells, eren alats, portaven ales. Llavors, el plantejament que jo em faig és, no és que l'home estava projectant quan volia dissenyar un déu, un ser inassequible, quelcom que volés, que ell no podia.
És possible. I els mitjans de comunicació, malauradament, quan sentim a parlar d'avions, la majoria de vegades és perquè ha passat algun tipus d'accident, alguna catàstrofe. Creus que la gent té una idea equivocada del que són els avions?
Jo crec que total. Total i absoluta. Vull dir, no té res a veure el que es diu amb el que és. Per dos motius. Primer, l'avió és notícia quan hi ha la gran trompada i es maten 100 persones de cop. Em sembla que fa dos o tres dies deien per televisió que aquest cap de setmana passat van morir 10 persones. Això ja és tan assumit, és tan normal que es matin 10, 15, 20, 30. Ara quan vingui la Setmana Santa es matarà, no sé, 30, 40 persones potser? I què? Assumit, normal, les campanyes de prevenció d'accidents i prou. Ja no són portades de diari. Un avió s'estavella, es maten 100 persones de cop i punto. Però clar, si no dones les dades de referència, és no informar. Si tu vols saber realment el valor o què té un avió, tens que dir quanta gent ha volat perquè caiguessin i es matessin aquelles 100 persones. Penso una cosa. L'Atlàntic han deixat de ser servits per transportar passatgers de vaixells. Només es pot passar pràcticament amb avió. Si tu vols travessar l'Atlàntic amb un vaixell de passatgers, tindràs feina en trobar un vaixell. L'avió són 8 hores.
Yeah.
I clar, vull dir, és una altra història. Llavors, això és el que s'ha de tenir en compte, els percentatges. Pensa que quan un va volar, el que realment és perillós és anar de casa a l'aeroport. Això sí que és perillós. La carretera té 3 metres, 6 d'ample, o 12, o 20, no sé els que sigui, segons els carrils que tingui. I tens que estar pendent del de davant, del de la dreta, del de l'esquerra, del de darrere. Tens que fer anar el freno, l'embrague, l'accelerador, el canvi de marxes, el volant, l'intermitent, vigilar si que te frena, vigilar si et passa la moto aquella... Bé, tot. Mira si en tens de cosa. Amb l'avió això no passa.
Yeah.
No hi ha aquestes aglomeracions, encara no les he vist. Vull dir, amb l'avió estàs tu solet a dalt i en tens un que està allà baix a 3-4 quilòmetres, com a molt. Llavors, és una altra història. No hi ha les possibilitats d'accident real per començar. I segona, que la tecnologia actual amb els avions de línia doncs ho fa que sigui molt difícil que hi hagi un accident.
De tot el món de l'aviació, amb quina cosa et quedaries? Quina és la que t'apassiona més?
Bé, jo trobo que és meravellós la història del correu aeri. I, a més, està lligat amb la història de la nostra Terra. Quan l'any 1919, em sembla que és el mes d'octubre o novembre, van començar a fer línia regular postal entre Toulouse, Barcelona, Alacant, el Màlaga, Casablanca, i el 19 arribava fins allà. I a més, tot això està molt ben explicat per un escriptor, també periodista, també inventor, també pilot, que era Antoine de Saint-Exupéry. Té dos llibres preciosos. Un és Correu del Sud, que a més descriu com veien ells a la península Ibèrica quan passaven per aquí sobre, en una època en què no hi havia els pitotes que hi ha ara, ni hi havia la densitat de tràfic de l'aeroport del Prat, no? En un moment en què hi havia només que entenien el camp de la boleteria, que estaria situat dins del que és avui en dia l'aeroport del Prat. Jo crec que és una època interessant, maca, apassionant, perquè són potser els últims romàntics del segle XX.
Canviant de tema, suposo que els que desconeixem la matèria no fem servir el llenguatge més adequat per parlar d'avions. És a dir, suposo que no és el mateix parlar d'un avió que d'una avioneta que d'un aeroplà. La gent, doncs, moltes vegades diu avió fent referència a qualsevol d'aquestes aeronaus. Doncs, ara que parlem de diversos tipus d'aeronaus, què et sembla si fem un petit concurs?
Fem-lo.
Sí?
Perquè... Però un detall només.
A veure.
Amb les tres paraules que acabes de dir...
Sí.
I senyim-me, el que no es diuen les paraules adequades, has dit exactament el mateix.
Veus?
El que passa és que hi ha una cosa que sempre dic i m'agrada dir-la. Has dit una paraula que no existeix com a tal, que és un diminutiu.
Quina? Avioneta.
Ah, aquí estem, això no és una paraula, això és un diminutiu que es fa servir per designar avió petit. Llavors, en teoria, s'hauria de parlar d'ultralleugers, d'avions i d'altres tipus d'aparells, no? Hi ha motovelers, hi ha velers... Hi ha autogirs, hi ha helicòpters, i actualment han aparegut uns tipus d'aparells que són un entremig entre avió i helicòpters, com podríem dir com vertiplans o aparells d'ales basculants o motors basculants. Llavors, això és el que hi ha.
Doncs, com hem dit al principi, a part de ser un gran aficionat al món de l'aviació, treballes a la mediateca de la facultat.
Sí, mira, del que s'ha de menjar,
sí.
No?
Sí. Per tothom que no sàpiga què és una mediateca, ràpidament... Què és una mediateca?
Doncs una biblioteca d'audiovisuals.
Molt bé. Això vol dir que estàs
Gràcies
envoltat...
Gràcies per la pregunta.
Això vol dir que estàs envoltat de CDs, de vídeos...
Exacte, exacte.
I dintre d'aquests CDs n'hi ha que tenen efectes sonors, no?
Sí.
Doncs què et sembla si posem efectes sonors d'uns quants avions i tu a veure si encertes quins són, a veure.
Això...
Anem cap a l'aeroport, a veure... Molt bé. Ja hem arribat a l'aeroport. I ara que estem aquí a l'aeroport, doncs potser és el moment de començar a enlairar el vol. A veure, escoltem la primera aeronau. Què?
Bé, això, l'únic que es pot dir és que és un avió que en diem vulgarment a reacció, i els entesos amb motors a reacció també s'enfadarien perquè hi ha molts tipus de motor a reacció.
Bé, jo suposo que podem donar la resposta per vàlida, perquè he de confessar que jo no en tinc ni idea. A la darrera la portada del CD hi posava que és un Boeing, suposo que és el mateix, que has dit tu.
Un Boeing és una casa constructora.
Vale, d'avions a reacció. Bé, el primer ja aprovat, 25% aprovat. A
Gràcies.
Veure.
Això és un turbohèlice.
Sí? Sí,
doncs... Això pot ser un Fokker 50, un Fokker 27,
mare
un
meva,
TR-42,
quina precisió.
72... No, home, són el tipus de motors que es porten.
Jo ho dono per vàlid també perquè a darrere el CD literalment hi posava aeroplà, o sigui que...
Doncs aeroplà vol dir qualsevol avió...
Imagina't. A veure, el següent...
Això és un helicòpter.
Hombre, molt bé.
La diferència és en sentir el soroll de les ales com baten, perquè l'helicòpter... També es diu avió de les mòbils.
Ja. Yeah. I per acabar, a veure...
Home, aquí darrere m'estan fent unes senyals que em donen a entendre
sí?
que això és una espècie, no sé, de coet.
Ah, exacte, molt bé.
Bueno, satèl·lit, menteixo, coet, que és el que transporta el satèl·lit.
No? Això ja és matrícula d'honor directa.
Va.
Super aprovat, molt bé, molt bé. Ens has demostrat que ets un gran expert en la matèria, o sigui que això de volar ho tens dominadíssim.
No és que és fàcil, tu també podries fer el mateix.
No ho crec, eh?
I per què no?
Perquè no he pujat mai ni en un avió de passatgers...
Perdona, precisament els borregueros, que són els avions de passatgers, on t'avorreixes, on tens que matar el temps perquè no saps què fer aquelles hores sentat en aquella cadira, És avorrit, no passa res amb un avió de línia. Et transporten i ara és l'hora de pujar, ara és l'hora de seure, no sé què. No disfrutes del paisatge.
Ja, ja, també.
Amb un avió petit disfrutes del paisatge.
És una altra manera de mirar-ho. Doncs ens sap molt greu perquè ens ho hem passat molt bé, però hem de posar punt i final a aquesta entrevista. Ha estat un plaer parlar amb tu.
Gràcies.
I quina millor manera d'acabar que amb una cançó molt apropiada que parla de volar, ni més ni menys, el tema que ens ha ocupat en aquesta entrevista. Acabem amb el tema Fly on the Wings of Love. L'escoltem? Fly on the wings of love.
Fora d'hores. El programa dels estudiants de l'Autònoma.
Tot seguit al Fora d'hores, l'Héctor Grau ens porta a la residència d'estudiants de l'Autònoma. El proper recorregut ens desvetllarà com es viu a la vila universitària i com es pot gaudir des d'allà del campus.
La Universitat Autònoma de Barcelona ofereix als seus estudiants un ampli ventall de facilitats per fer-los la vida més confortable, a més de proporcionar tots els serveis propis d'una universitat pública.
Un d'aquests serveis són els habitatges pels estudiants. Ells són els principals beneficiats d'aquest equipament, ja que els hi permet viure molt a prop de la seva facultat. El tret característic dels joves que s'instal·len als pisos universitaris és la seva procedència llunyana de la UAB. Japonesos, italians i estudiants d'altres països conviuen dia a dia amb joves de la resta d'Espanya en aquest mosaic de cultures.
La vila universitària disposa de 2.000 places d'allotjament ubicades a pisos d'entre 30 i 100 metres quadrats, completament moblats i a punt per entrar a viure. Avui us volem apropar a aquesta realitat universitària de la UAB. Sònia, una estudiant aragonesa de psicologia resident a la vila, ens fa 5 cèntims del seu pis.
Tiene muebles, sillones, tiene mueble en el comedor, una mesita, yo que sé, están las camas, están las lamparitas, por eso todo muy bien. Sin embargo, llegas a la cocina y no tienes platos, no tienes microondas, no tienes sábanas tampoco, sí que tienes una funda para el colchón. Y no sé, hay muchas cosas que faltan, como la lavadora, eso es muy importante, yo creo que falta aquí en los pisos.
L'oferta d'aquests pisos és molt variada. Hi ha habitatges per a 4 persones i per a 5, però també apartaments individuals o per a 2 persones. Els lloguers d'aquests pisos oscil·la de les 26.000 pessetes a les 50.000.
A la vila hi ha altres serveis que els estudiants disposen per millorar la seva qualitat de vida. Hi trobem una llibreria, un quiosc, un fort pastisseria, un supermercat o una perruqueria, entre d'altres.
Els universitaris també poden gaudir de piscina, transport gratuït a les facultats, serveis de correus i servei de seguretat i vigilància durant tot l'any. La Maria, una estudiant de psicologia, explica la diversitat de serveis de la vila i ho fa de manera crítica.
La llibreria, pues bueno, mucho de material de escritura, no es que haya mucha variedad. Y también el servicio es bastante eficiente. Luego, en la tienda de artículos de regalo, pues está bastante bien. Es un sitio, no sé, para cosas que hacen falta. También venden artículos de homenaje y cosas de estas que algún día te falta algo. Los bares, pues bien, también para pasar, no sé, para ir a comer. Y eso está bastante bien de precio, son precios así de estudiantes. Luego la autoescuela, también hacen ofertas, está muy bien. Y lo que ya, por ejemplo, el supermercado, pues no se puede ir a comprar. El supermercado deja mucho que desear. Los precios son muy caros y los artículos son de mala calidad. Sobre todo los productos frescos, pues de frescos nada.
El campus de la UAB està molt ben comunicat del centre de Barcelona i amb altres poblacions properes.
Només 25 minuts separen el campus del centre de Barcelona, al qual hi pots accedir mitjançant ferrocarrils de la Generalitat, Renfe, autobusos i també per autopista. Però els universitaris residents a la vila no estan massa satisfets amb aquest servei durant les hores nocturnes. Una estudiant ibisenca de filologia hispànica pensa que hi ha escassetat de serveis d'autobús per la nit i que hi ha zones mal comunicades amb la vila.
Creo que podrían poner un autobús que pasase por el bosque, porque hay veces que tienes que ir al bosque por la noche a coger el ferrocarril y no, y da mucho palo. Y luego volver igual, que si no vuelve nadie, da un palo. Y luego bajar a Barcelona, los sábados y los domingos por la noche hay muy pocos buses y a horas súper distanciadas.
Però no tot és estudiar a la vila, també es pot gaudir de la cultura. Per això hi ha a l'abast dels estudiants una sèrie d'activitats culturals promogudes des del rectorat que van des de la dansa fins al teatre. Aquests programes culturals pot acollir-se a qualsevol estudiant, encara que no tingui cap coneixement previ, fet que no implica que les activitats siguin de poca qualitat.
Però l'oferta lúdica no acaba aquí. Per tal de facilitar un coneixement més directe dels valors naturals dels terrenys de la UAB i de contribuir al manteniment com a espais lliures naturals, s'han dissenyat dos itineraris de natura que transcorren per algunes de les zones més interessants que envolten la Universitat Autònoma. Paco Muñoz, responsable de l'Oficina de Seguretat i Higiene Ambiental de la UAB, creu que aquests itineraris són un complement ideal pels estudiants de les seves hores mortes entre classe i classe.
L'interessant en aquests circuits o en aquests itineraris de natura doncs és la proximitat que tens en el teu lloc d'estudi, no? O sigui, pots gaudir de la natura en aquelles hores entre les quals tu tens classe i classe, no? Imagina't que tens una classe entre les 12 i no tens les hores de tenir classe fins a les 4 de la tarda o a les 3, doncs a més de dinar i tens una horeta, doncs molt a prop de la teva facultat doncs tens un retall de natura, un petit tros de la natura al teu costat, un típic bosc mediterrani.
La natura no és l'únic element que envolta la vila, també s'hi respira companyerisme. El compartir un menjar o muntar una festa de tant en tant és una bona forma de trobar amistat amb els veïns i sempre sense la por de molestar ningú.
Així ho pensa un estudiant resident a la vila.
Siempre tienes amigos, que siempre haces una cena en tu piso o en la cena, yo qué sé, en el piso de tus vecinos o qué sé, pues hacer fiestas, que no hay vecinos viejos que se quejen.
Però aquest ambient es difumina els caps de setmana, quan molts dels residents de la vila marxen amb les seves famílies. Clar que aviat és dilluns i la vila torna a ser vila.
Doncs això està tot per avui. El programa Fora d'Hores torna la propera setmana, el proper dissabte, als vols de les 7, just després de les notícies amb molts més temes. Seguim treballant en un monogràfic sobre tècniques d'estudi i farem arribar als micros de Ràdio 4 d'aquest programa els bombers de la Universitat Autònoma de Barcelona. Per cert, els iogurt caducat tornaran a les zones del Fora d'Hores amb un especial de l'Eugeni, el recentment còmic desaparegut. Aquests i altres temes. Que passeu una molt bona setmana i bona tornada a les aules. Adéu-siau.
Thank you.